Bona tarda. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres amb la presentació d'aquesta cinquena jornada internacional en cultura sonora, que primer de tot agrair als intervinguents, als participants, tant el Jaume Radigales com el Carlos Losilla, com el Jorge Lúquez i l'Àngel Quintana, que estiguin aquí. I també dic que la part internacional se'ns va caure, que havia d'estar aquí amb nosaltres el dia 8, la setmana passada, que era el Tom Ganin, i que malauradament per problemes de salut no va poder viatjar des dels Estats Units, de la Universitat de Colorado, aquí. Però bueno, estem molt ben acompanyats i amb això doncs, estem molt contents i contentes d'estar aquí. Jo primer faré una petita introducció molt, molt breu respecte a aquestes jornades. Com deia, és la cinquena jornada. Aquestes jornades, de fet, van partir d'un treball previ d'algunes recerques i jornades que s'havien fet encara sense aquest nom, promogudes des de l'Aula de Música, que com la majoria dels que esteu aquí sabeu, integro jo de manera individual dintre del grau de Història de l'Art, però també dintre del que és la Facultat de Lletres de l'UdG. I després d'uns anys de diferents jornades que havíem organitzat amb altres universitats, tant nacionals com estrangeres, doncs, bueno, vaig decidir muntar doncs, d'alguna manera progressiva aquestes jornades a nivell centrades en el que diríem la cultura sonora, i aquesta cultura sonora sempre en relació amb alguna temàtica. Us dic molt breument, molt breument, quin ha estat una mica aquest recorregut. Des del moment en què es va decidir aquesta nova nomenclatura, la primera qüestió va ser treballar el tema de música, societat i processos de subjectivació en la línia de Deleuze i Guattari. Aquí aquesta primera jornada es va fer juntament amb la Universitat París 8 i amb la Universitat de Marsella, i l'Àngel Quintana, que tenim aquí, va treballar el tractament de so en el cinema de Jean-Luc Godard, per exemple. Va ser tot un primer el punt de partida. En la segona van continuar amb aquesta qüestió, però centrant-nos en el poder de la música i les relacions entre música i poder, a l'any 2017, que va ser una jornada molt particular també perquè, bueno, vam tractar des de la musicoteràpia amb la Mònica de Castro fins a la música a les presons amb l'Ivan Bonache, o les performances amb la Úrsula Sant Cristóbal, que va fer una performance aquí a la Universitat de Girona, que encara avui en dia he d'agrair al Lluís d'Informàtica i al personal de la Universitat de Girona per la complicitat, perquè era una performance bastant complicada a nivell tecnològic i es va poder portar a terme. Després vam tenir una tercera jornada centrada en qüestions de música i revolució, com veieu, continuant amb aquest tema de societat i com es constitueix allò que anomenem els processos de subjectivació a nivell social i a nivell individual. I aquí vam treballar des de les cançons del maig del 68 a les cançons de la revolució dels clavells a Portugal. I la darrera que vam fer just abans de la pandèmia va ser ja centrada en el tema de lo virtual, encara continuant aquesta qüestió de música i poder, perquè la qüestió de lo virtual va lligada també a la qüestió de música i poder i al poder de la música. I aquí ens vam centrar, la jornada es deia We are the Robots, i per primera vegada en anglès, perquè agafàvem el títol del disc de Kraftwerk, dels alemanys, i aquí van treballar sobretot amb el Half Nelson, el disc de Kraftwerk, que tanta influència va tenir després en la música techno, i amb aquest plantejament del robot pensat des de la qüestió sonora, i vam treballar ja el que seria aquesta primera imatge de la dona virtual, no?, a Metropolis de Fritz Lang, a partir del treball que va fer, que va presentar aquí a l'Albert Alcoz. I des d'aquí continuem, com veieu, intentant continuar hilant aquesta temàtica que, com us deia, des d'abans de la pandèmia ens porta en la qüestió de la virtual, lligat al grup de recerca que després explicarà l'Àngel Quintana. I amb el plantejament de la jornada actual posem, diguem-ne, en comú tota aquesta problemàtica que us acabo d'explicar i que, com veieu, són anys de recerca, amb la problemàtica que es porta també a terme dintre del grup de mons virtuals i amb la problemàtica que es va encetar ja amb una primera assignatura abans de la pandèmia de música i arts escèniques, que després explicarem una mica, el Jorge Luque i jo, i amb una assignatura que continuarà aquest any, amb música i arts escèniques, i continua la qüestió de la diva virtual, en aquest cas el cinema dels orígens. Per tant, entre l'assignatura prèvia que partia d'una òpera del segle XXI i aquesta en la qual treballem la constitució d'aquesta diva, no?, d'aquesta diva que neix dintre del món operístic, com després el Jaume Radigales també ens explicarà molt bé, doncs intentem filar tot aquest treball que ens permeti entendre una mica més qui són, on estem i per què estem on estem. És a dir, tota aquesta qüestió de les divas, del món de les stars, doncs veure una mica aquests orígens i plantejar-nos un cop més, doncs, com el món del so i de les imatges, en aquest cas, perquè la jornada d'avui està treballada amb aquest diàleg profund amb el cinema, doncs ens permet entendre, doncs, una mica el per què encara a l'actualitat tenim aquesta fascinació, no?, pel món de les divas. I passo ja la paraula a l'Àngel Quintana.
Bé, moltes gràcies, Carme, i bueno, moltes gràcies a totes i a tots els que sou aquí, doncs, per seguir, doncs, aquest petit seminari, doncs, que, com us ha explicat bé la Carme, és la cinquena edició i que cada any, excepte la pandèmia, doncs, ens ha permès, doncs, dur-lo a terme. Des de les dues darreres edicions, el seminari, en certa manera, està relacionat amb un projecte de recerca. Sabeu que els professors, doncs, a part de donar classes, doncs, també han d'investigar, i aleshores, doncs, per a nosaltres, doncs, investigar, doncs, és, doncs, treballar, doncs, algun tema concret, intentar fer aportacions, congressos, seminaris, reflexions sobre aquest tema. En el darrer projecte d'investigació, doncs, es diu Mons virtuals en el cinema dels orígens. És un projecte, doncs, que està finançat pel Ministeri d'Economia, no sé, bueno, com van canviant, però és el Ministeri de Madrid que toqui. De Ciència i Innovació, ara sí. Doncs, i que del qual, doncs, ara, doncs, fa ben bé un mes, doncs, van fer, doncs, aquí un seminari internacional que era meitat online, meitat presencial, però que va tenir gent des d'Austràlia fins als Estats Units, fins a Argentina, doncs, que van poder participar, doncs, en el seminari, i que el tema és plantejar-se, doncs, de quina manera tot això que en diguem, doncs, que ens sembla tan innovador, doncs, lo virtual, tots hem anat o algun dia, doncs, en un museu o algun centre, ens hem posat, doncs, uns cascos i ens hem endinsat en un món virtual que ens explicava o la història, o ens ha proposat experiències sensorials que podien semblar noves, doncs bé, doncs era per demostrar que no només aquests cascos, sinó altres qüestions immersives, altres qüestions doncs, que tenen a veure amb la forma doncs, com rebem estímuls, sensacions que s'aparten de la nostra vida normal, doncs això, doncs una part d'aquesta ens estava al cinema dels orígens. En el cas de la jornada d'avui, jo crec que està molt bé perquè ens plantegem una cosa que és molt interessant, que és intentar pensar allò que estava fet per ser escoltat en un moment en el qual no podia ser escoltat, que és el moment del cinema mut. Hem de partir d'una premissa, i això doncs, que suposo que era sortint al llarg de la jornada, és a dir, el cinema mut mai va ser silenciós, és a dir, sí que era mut, però sempre estava acompanyat de música, que podia ser des del pianista de poble que improvisava el que podia, fins a la gran estrena d'una pel·lícula de nom que tenia una partitura feta per un compositor. Però també hi havia efectes sonors, és a dir, aquí tornem al tema dels espais sonors, hi havia gent doncs, que darrere de la pantalla, al costat de la pantalla, doncs, feien freses, i això doncs, era també formava part de l'habitual. I a més, hi havia una figura que va persistir molt d'allò que es deia l'explicador. L'explicador era aquell que explicava allò que passava a la pantalla perquè la gent no ho entenia. Heu de pensar que a l'estat espanyol en aquell moment, als anys 10, doncs, hi havia un 40% de la població que era analfabeta. I per tant, doncs, si el cinema volia ser un espectacle popular, necessitava d'aquestes figures que van desaparèixer doncs, amb l'arribada del sonor, evidentment, però que alguns països, com el Japó, doncs, els van mantenir més enllà de l'arribada del sonor, o van allargar que el cinema fos mut perquè els explicadors eren més coneguts que els actors i les actrius que sortien a la pantalla i, per tant, no volien perdre els privilegis que tenien. Bé, en aquest cas doncs, parlarem de la diva virtual doncs, partint doncs, de la idea doncs, de repensar doncs, què vol dir el divisme, vull dir, com parlem no sé, d'alguna doncs, estrella de Hollywood, la que més us agradi, doncs, potser el primer lloc, i això en Jaume Radigales ho sap molt bé, on es va constituir aquesta la figura de la diva, aquesta cosa sobrehumana doncs, que fa que veiem algú que és com nosaltres, però que anem a demanar autògrafs i que la gent doncs, xiscli pel carrer al veure'l, doncs, això el primer lloc doncs, on va passar, doncs, i on va jugar fort com a institució, doncs, era el cant de l'òpera, i com el cinema, de fet, jo sempre ho dic, tot és impur, no inventa res i va xuclant de tot el que hi havia a l'època i això, doncs, això és veritat. I després doncs, per aquí doncs, seguirem doncs, amb una diva virtual actual per anar doncs, a la Carmen i parlarem de dues opcions de la Carmen, la Carmen seriosa i la Carmen burlesca o còmica. Doncs res més i esperem que disfruteu.